Són les 11. El 27 de novembre li queda una hora i el Catalunya Nit també. Només o encara li queda una hora, això depèn de com es miri. En qualsevol cas, hi hem treballat molt perquè sigui profitosa.
Catalunya Nit, amb Manel Elias.
Hi ha periodistes i periodistes, i avui pujarà el nivell periodístic d'aquest estudi per força, perquè passarà pel Catalunya Nit una persona que als 18 anys ja havia viscut, i dic viscut, no passat, viscut, en 9 països. 9 països abans de ser major d'edat. I ja no ha parat d'escriure i escriure cròniques i de voltar pel món. És el periodista nord-americà John Lee Anderson. Entre altres coses, li preguntarem com va ser que als 13 anys va decidir declarar-se marxista. Anderson ha cobert molts conflictes, alguns que continuen o han empitjorat fins i tot, com alguna zona del Pròxim Orient, però també n'hi ha que han acabat. I avui farem un exercici. Escoltarem tres veus representatives de guerres que ja tenen la pau segellada. Ho farem amb el Mapa Mundi, de la mà del Quim Olivares. Ja tinc aquí a la meva esquerra, com cada dia, a l'estudi, en directe, el nostre oient misteriós d'avui, que és molt bon músic i té una particularitat que el distingeix, que, per exemple, si li robéssim la trompeta, ell podria seguir fent música i música i música només amb el seu cos com a instrument i ens semblaria que està utilitzant instruments. En fi, el misteri desapareixerà abans de la mitjanit, quan ja us direm obertament qui és. Us sorprendrà positivament escoltar-lo. Som-hi, que tenim 58 minuts per assegurar-nos que no te'n vagis a dormir sense saber més coses que ahir.
Acaba el dia amb el Catalunya Nit.
I d'entrada us concentrem en 5 minuts els titulars més importants de la jornada d'avui gràcies a la feina del sotseditor del Catalunya Nit. Sergi Molero, benvingut.
Bona nit.
L'habitatge s'ha convertit en la principal preocupació dels catalans.
Segons l'últim baròmetre del CEO, l'accés a un habitatge és el mal de cap número 1 per més del 20% dels ciutadans del país. Un problema comú entre tots els grups d'edat i per tot l'espectre polític tret dels votants de Vox i Aliança Catalana. Joan Rodríguez Teruel és el director del Centre d'Estudis d'Opinió.
A diferència d'altres temes que havien anat ocupant els primers llocs en els darrers anys, l'habitatge ve de baix i puja ràpidament. I el més important, més que ser la primera, és la distància que té darrere de les altres.
Doncs l'habitatge també preocupa, i sobretot els pobles petits també els preocupa això, però també tenen preocupacions específiques, i el Parlament ha donat llum verda avui a la tramitació de l'Estatut de Municipis Rurals.
Sí, una llei que ha de servir perquè els 596 municipis rurals d'arreu del país tinguin més serveis i es reverteixi el despoblament. El primer tràmit ha comptat amb un ampli consens a la cambra, un cap grup ha presentat esmenes a la totalitat. La simplificació administrativa, així com les millores en el finançament i els serveis públics o els canvis perquè les lleis d'urbanisme s'adaptin a les particularitats del món rural, són algunes de les claus de la llei. Joan Solà és el president de l'Associació de Micropobles de Catalunya.
No creiem que les persones que viuen i treballen a les àrees rurals haguem de renunciar a serveis de qualitat i proximitat ni haver-los de gaudir a preus desorbitats.
Benjamin Netanyahu recorrerà l'ordre de detenció emesa pel Tribunal Penal Internacional.
El primer ministre israelià ho ha anunciat avui, hores després de l'inici d'alto el foc al Líban. Mentrestant, milers de persones que van fugir del sud del país amb la invasió terrestre d'Israel ja han començat a tornar a casa.
Donald Trump ha anunciat qui serà l'encarregat d'ajudar-lo a complir una de les seves promeses més reiterades, acabar amb la guerra d'Ucraïna.
És el general retirat Keith Kellogg, de 80 anys. Ja va col·laborar amb Trump en el seu primer mandat i ara serà nomenat enviat especial per a Rússia i Ucraïna. Per cert, que l'FBI investiga les amenaces de bomba, totes falses, que han rebut la majoria de les persones designades per Trump per formar part del seu futur gabinet. D'altra banda, fa poca estona hem sabut que avui la presidenta de Mèxic, Claudia Sheinbaum, ha mantingut una conversa telefònica amb Trump sobre les qüestions de la migració i el fentanil després de l'anunci del president electe d'imposar aranzels del 25% a tots els productes mexicans. Sheinbaum ha dit que ha estat una conversa excel·lent on li ha dit a Trump que no estan arribant caravanes de migrants a la frontera perquè Mèxic està atenent aquestes persones.
3 morts i 8 ferits, 3 dels quals greus, en explotar una caldera en una fàbrica aquest dimecres a Ibi, a la comarca alacantina de l'Alcoià, al País Valencià.
No se saben les causes de l'explosió que ha provocat que caiguessin part del sostre i dels murs. L'alcalde d'Ibi, Sergio Carrasco, apuntava a la gravetat de l'explosió.
Ha sido una onda expansiva, ha destrozado prácticamente la nave donde estaba la caldera que ha explotado y la adyacente, pues claro, todos los cascotes de la pared pues se han dirigido hacia la calle de abajo, porque tenemos aquí la subestación eléctrica. Entonces, claro, ha habido un momento que ha habido un microapagón en prácticamente todo el pueblo, con lo cual sí que se ha sentido en todo el pueblo.
I un home ha mort electrocutat aquesta tarda a Bovera, a les Garrigues, quan treballava en una finca agrícola.
Sí, els Mossos ho investiguen com un accident laboral, com ens explica des de Lleida la nostra companya Júlia Albacar.
Bona nit. Els fets han passat cap a les 2 del migdia quan una màquina recolectora que estava treballant en un camp ha xocat contra el pal d'una línia elèctrica. La col·lisió ha provocat que es despengés un cable i que la màquina s'incendiés, tot i que el conductor ha pogut saltar i salvar la vida. Llavors, el propietari de la finca s'hi ha tensat dient que la màquina ha rebut una descàrrega elèctrica que li ha provocat la mort. Quan han arribat els serveis d'emergència, han intentat reanimar-lo diverses vegades sense resultat. La víctima té 41 anys i els Mossos ho investiguen com un accident laboral.
I una última notícia, que és també una felicitació, companys nostres de professió. El diari Ara i el Cugatenc guanyen el 10è premi Ramon Barnils de Periodisme d'Investigació.
El primer ha estat guardonat per la sèrie de reportatges sobre l'origen dels cartells contra els germans Maragall per l'Alzheimer, que va revelar l'estructura paral·lela d'Esquerra Republicana. El Cugatenc ha rebut el premi pel reportatge sobre l'entrada d'Ametller Origen al Mercat Vell de Sant Cugat del Vallès. Amb diversos articles, el mitjà ha tractat la situació dels mercats municipals de Catalunya, una problemàtica que afecta altres poblacions. En la categoria de mitjans nacionals, el jurat també ha fet una menció especial a la peça de La Directa, Les manipulacions de la Copa Amèrica.
Moltes gràcies, Sergi.
Que vagi bé.
Ja som en un altre terreny, en el terreny de joc on es mou molt bé en David Uach. Bona nit, David.
Bona nit.
Avui, de nou, jornada intensa aquest vespre de Lliga de Campions de Futbol que ha allunyat una mica més el Girona de la classificació per a les eliminatòries.
Sí, avui el Girona no s'ha mogut bé sobre el terreny de joc, compartint des de la Champions, quarta derrota en 5 jornades per al conjunt gironí. Ha perdut contra l'Sturm Graz per la mínima, 1-0. A Àustria, amb un gol del local Vieret al minut 59. Per tant, el Girona, que es manté amb els 3 punts que havia sumat fins ara, un conjunt gironí, el de Mitchell, que ha anat de més a menys en el partit, ha tingut una molt bona ocasió, amb 0-0 la primera meitat, que Ivan Martín ha xutat alt, a boca de canó, davant de la línia de gol, una errada d'aquelles incomprensible, però que el jugador del Girona doncs, ha acabat desaprofitant l'ocasió. El descans 0-0 i en la represa ha arribat el gol de l'Sturm Graz. A partir d'aquí el Girona ha abocat a l'atac, ha tingut una bona ocasió de cap d'Estuani, que ha quedat finalment en un no-res. Nova derrota del Girona, que ara doncs, ha d'encarar els 3 últims partits, que seran contra el Liverpool, l'Arsenal i el Milan, per mirar de sumar dues victòries en aquests 3 partits. Sí, molt, molt complicat. No perden l'esperança el vestidor gironí, però els rivals són d'entitat i aquí han de guanyar 2 de 3 partits per arribar als llocs de play-off, que ara doncs, tenen 3 punts de distància. Han acabat. Michel Sánchez feia la seva valoració a cop calent.
Hemos empezado muy bien el partido dentro de lo que queríamos hacer para atacar y nos ha faltado un poco de agresividad. Y luego demasiado pase corto, sencillo, que no es el ritmo adecuado para superar una defensa como la de Stuttgart.
El Girona és 30è amb aquests 3 punts, queda a 3 dels llocs de playoff, com ara dèiem, que tanca el Madrid. El Madrid és 24è a la Champions perquè ha perdut el camp del Liverpool 2-0 en un partit, vaja, força mogut. S'ha avançat el Liverpool amb un gol de McAllister ja a la segona meitat, minut 52. Amb l'1-0, Mbappé ha disposat d'un penal per empatar que ha aturat el porter dels anglesos. Aleshores, el Liverpool ha tingut un penal per marcar el 2-0 que ha fallat Salah, l'ha enviat fora en aquest cas, però el conjunt d'Anfield ha acabat arrodonint el triomf amb un gol de Gakpo, el 2-0, que ha certificat la tercera derrota del Madrid en aquesta Champions i que també doncs, deixa força tocat l'equip d'Ancelotti.
Déu-n'hi-do, el Madrid i el Manchester City amb
problemes, sí, seriosos.
De moment, ja veurem com acaba, però de moment hauran de treballar-s'ho fort. I 6 equips catalans que suposo que ara mateix deuen estar satisfets jugaran la setmana que ve la segona eliminatòria de la Copa i han sabut aquest dimecres, avui, els seus rivals i horaris.
Sí, al migdia s'ha fet el sorteig, serà una eliminatòria una vegada més a partit únic la setmana que ve, i repassant-ho tot plegat, dimarts 3 de desembre tindrem el Barbastre Espanyol a les 9 i un quart d'hora més tard, a un quart de 10, l'Europa a les Palmes. Per tant, un primera, com ja se sabia, que visitarà el nou Sardenya. Per l'endemà, dimecres dia 4, Sant Andreu Betis, un equip europeu que visitarà el Narcís Sala, i també el Nàstic Osca, tots dos a les 7 de la tarda, i més tard, a les 9, el Logroñés Girona. El Girona, doncs, que visitarà un estadi emblemàtic a l'estadi de les Gaunes. Dijous 5 de desembre es tancarà aquesta segona ronda, entre d'altres partits, amb l'Olot Sevilla a les 9. Per tant, també arriba el potent de primera per a l'Olot.
Sí, sí, a Sant Andreu i a Olot han d'estar emocionats. I un dia més, quins marcadors de la jornada repassem?
Doncs a la Lliga de Campions d'handbol, primera derrota del Barça. Ha perdut a la pista del Magdeburg Alemanya a la jornada 9, 28-23. Ja sóc que el Barça ha començat guanyant, però ha cedit contra la que és la seva bèstia negra. Li té presa la mida al Barça al Magdeburg, que no està firmant una bona temporada, però que avui ha guanyat l'equip blaugrana. A l'Eurocopa femenina de bàsquet, victòria de l'Unigirona 79-72 contra el Pec hongarès. Serveix perquè les gironines quedin primeres de grup i passin en una posició prominent a les eliminatòries. I a la Copa del Rei de Futbol Sala, eliminatòria de 16ens de final a partit únic, amb classificació catalana avui, l'Indústria Santa Coloma ha guanyat 2-4 a la pista de l'Otxartabe de Bilbao, equip de segona B.
Molt bé, doncs hem fet una bona repassada. Gràcies, David. Fins demà.
Fins demà. Adéu-siau. Set the straight man to the late man. Where have you been?
En un moment en què ens ataquen amb notícies falses per tot arreu, encara hi ha periodistes que trepitgen el terreny, que parlen amb la gent, que retraten el que veuen, que saben prendre la distància necessària amb els discursos oficials i construir relats que ens permetin entendre millor racons del món, països on potser no podrem ser mai. John Lee Anderson és una de les firmes habituals d'un mitjà de referència com és el The New Yorker. I ara arriben aquí, en castellà, dos llibres seus que, en quant a gruix, són molt diferents. Un és Aventures de un joven vagabundo por los muelles, té 47 pàgines, el publica Anagrama, i l'altre, molt més gruixut, té gairebé 800 pàgines, He decidido declararme marxista. En el que sí que s'assemblen un i l'altre llibre és que inclouen la mirada d'un reporter que deixa petjada. Avui estem molt contents perquè tenim amb nosaltres un molt bon exponent de l'essència del nostre ofici, un dels grans periodistes internacionals. John Lee Anderson, buenas noches.
Buenas, ¿qué tal?
Muy bien, muy contentos de tenerte aquí. La primera pregunta que te haré, no me atrevería a hacérsela a nadie más, pero ¿usted sabe en cuántos países ha vivido?
¿En qué yo he vivido?
Sí.
Creo que voy por... Si se rige por un año o más, que es como yo digo vivencia, creo que voy por 14 o 15, si no son 16...
¿Ves? Ya sabía yo que esta era una pregunta interesante.
Porque... Cierto, nadie me lo ha hecho desde hace un tiempo.
¿Ves?
Sé que hasta los 18 había vivido en 9 países. Sí, hasta los 18 años. Y desde entonces he vivido en algunos más que una vez.
Claro, en algunos ha vuelto
España,
varias veces.
España, por ejemplo, sí. En Estados Unidos, en Inglaterra, pero digamos países posteriores a los 18 serían, pues sí, otros 5 o 6.
Claro, no está mal. Decía, a los 18 ya había pasado por 9, viviendo en esos sitios, y a los 13, en Liberia, porque usted nace en California, en Liberia, hace una afirmación que es la que da título a este volumen del que yo hablar. He decidido declararme marxista.
Así es.
¿Esa transformación continúa a día de hoy?
Sigo siendo un poco rebelde. Yo no diría sí. Marxista como tal, aunque le reconozco virtudes al marxismo. Diría que sí soy antifascista, pero nunca he sido alguien de dogmas, ni de partido, ni membresía de ningún partido, ni mucho menos de un país comunista. Digo, de un partido comunista. Pero yo llegué a esa conclusión una buena noche de 1970, viviendo ese año en Liberia. Creo que después de una lectura, una serie de, no sé, una lectura de los tiempos, de quién estaba dando el pecho en las guerras de liberación nacional contra los regímenes de minoría blanca en África, quién estaba dando pecho en algunas de las otras contiendas contra dictaduras, quién había dado pecho en España en los años 30. Y yo dije en ese momento, bueno, estos son los que sí dan pecho, entonces yo me declaro marxista también. Y claro, nunca pasó de ser una acotación al margen en mi diario. Desde entonces ya me han dado entre toda clase de gente, desde diría yo, fanáticos musulmanes a marxistas. Hasta me he entrevistado con Pinochet, acabo de estar con Milei. Es decir, no quiere decir que todos son santos de mi devoción. Yo sí tengo mis inclinaciones, yo diría que son humanistas, pero digamos, sí, yo sé que el titular parece un poco una provocación, aunque en los últimos días algunos amigos me han dicho, muy bien, John Lee.
Claro.
Porque hay que hacer frente a estos fachos.
Claro, es que con este
vienen
título,
tiempos fascistas.
Puede ser que mucha gente lo compre precisamente por esto y que otros digan, a este no lo voy a leer. En cambio, como usted ha dicho, por ejemplo, puedo poner el ejemplo del capítulo sobre Cuba, de este mismo libro, He decidido declararme marxista. Usted trabajó muy profundamente sobre la figura del Che, pero en cambio llega una Cuba que a usted le va decepcionando a cada paso.
Sí, lamentablemente. Sí, Cuba es un país que vivió su momento, claro, engendró hasta cierto punto al Che, que llegó a ser un poco el santo patrón de la revolución, la noción de la revolución en su apogeo marxista, diría yo, del siglo XX. Pero Cuba mismo, o sea, una revolución, o sea, no es para siempre. Es decir, esto es lo que vamos viendo todos, ¿no? Que es el momento de la sacudida. Y en los peores de los casos, intentan seguir sacudiendo a costo de la humanidad. En el caso de Cuba, ha quedado el legado, ha quedado el verbo, ha quedado la estampa del Che, de Fidel, pero no quedan ni las luces ya, ¿entiendes? Es muy lamentable, aunque reconozco que alguna gente ya mayor creían en eso y lo siguen creyendo y pasaron sus vidas con una noción de consagración colectiva, lo cual no es tan distante cuando uno piensa de los viejos cristianos, ¿no? Es decir, de la entrega humanista, social. Pero no todos son así, ¿no? Y en otros lugares, diría yo, Venezuela, Nicaragua, los que se ostentan ser revolucionarios no son otra cosa que despóticos, ¿no? Que utilizan el verbo revolucionario para justificar su presencia.
He ido, sin tenerlo previsto, a uno de los últimos capítulos de este primer volumen de He decidido declararme marxista, que empieza con un artículo de 1988 que usted se sitúa en Gaza, quiere ver cómo son algunas de las cosas que pasan en esos campamentos desde dentro, los que tiran piedras, que son esos jóvenes palestinos y cómo los tratan los israelíes. Y de nuevo tenemos el escenario en Próximo Oriente
así
totalmente
es.
Incendiado. ¿Qué piensa usted cuando ve que después de tantos años ese artículo que escribió en 88 sigue tan vigente?
Es muy trágico. Desde entonces se veía venir que si no llegaban a un acuerdo esos dos pueblos, si no había un espacio para un Estado palestino, más bien, ¿no? Que eso iba a deteriorar ambos pueblos, ¿no? Que no iba a sacar ni lo mejor de los israelitas ni lo mejor de los palestinos, ¿no? De hecho, esa es una crónica de Gaza de hace 35 años. Y a mí me secuestraron en ese lugar, ¿no? Casi me matan. Sí. Casi me apedran hasta la muerte.
Sí.
Entonces, yo no tenía mayores ilusiones de lo que podría salir de los palestinos bajo esa represión en que vivían o ese hacinamiento. Y ya lo hemos visto, ya lo vemos. Ni mucho menos lo que se ve venir ahora de los israelíes. Es terrible. Es muy trágico lo que ha pasado ahí y a ambos pueblos. La condición de ser víctima, y eso lo hemos aprendido cuando hablamos del pueblo israelí, o si miramos, observamos al pueblo palestino, no es una virtud, ni te provoca ser más virtuoso. A veces, justamente lo contrario. Depende cómo lo vives, y eso lo estamos viviendo lo peor. Estamos presenciando lo peor del ser humano, un poco, cuando miramos a lo que pasa en el Medio Oriente hoy en día. Y eso es terrible ver. Yo creo que tuvieron su oportunidad de hacer las paces varias veces. Muchos pensamos que con el acuerdo de Oslo allá por el año 92 era la gran oportunidad, pues no se llegó a cabo. Y pues se ha ido extremando todo. Hay ahora una suerte de gente muy ultra derechas en el poder en Israel y pues muy extremista a cargo de los palestinos, en el caso de Hamas.
Usted ha estado en muchísimos conflictos y guerras. Próximo Oriente, que hablábamos ahora, pero Irak, Afganistán, Líbano, Liberia, Angola, Uganda, Bosnia, Siria, Libia, Somalia, Sudán, Mali. Me dejó territorios de Latinoamérica, del Caribe. ¿Se parecen todas las guerras o todas son distintas?
Una vez que empiezas a matar, en lugar de dialogar en la política, adquiere una lógica parecida. En su máxima manifestación, el resultado es existencial. Es decir, tienes que sobrematar a tu enemigo, tu adversario, para quedarte encima. Pero ahorita, por ejemplo, volvemos al Próximo Oriente. La guerra ahorita es a todo dar, es guerra total. Sí. Es sobrematar a tu enemigo, dejar el pueblo simpatizante o hincha de tu adversario atomizado para que se rinde totalmente. Como sucedió en la Segunda Guerra Mundial con los japoneses y los alemanes. Lo que pasa es que hoy en día eso es difícil. Se nota que eso no está funcionando así, de esa forma con los palestinos. Y entonces, eventualmente, la lógica de matar para atomizar, que es la guerra bíblica, la guerra total antigua, es difícil hoy en día. Ni mucho menos sucedió con la lógica rusa en Ucrania, ¿no? Hay pueblos que sí, pocos en realidad, pero hay pueblos que se atomizan, se rinden ante la crueldad y la masividad del ataque del enemigo. Pero en la mayoría de los casos se vuelve como una pachamanca, por llevar prestado un término peruano, ¿no? Como un arroz con pato de violencias en que todos se mezclan, todos se violentan y terminan por hacer algún acuerdo táctico para terminar con la violencia como tal y vivir con sus pecados y sus sombras y sus fantasmas. Caso de España, ¿no?
Que usted conoce muy bien. Sí, sí. He decidit declarar-me marxista, editat per Debate. És un recorregut fascinant pel món, 800 pàgines, i és la primera part, o sigui que n'hi haurà una segona part de més de retrats. No sé si ahir vamos a encontrar Milei o no en la segunda parte de
no,
este?
No, porque
todavía
recién lo termino, claro. Pero el segundo tomo saldrá en enero.
Ajá.
Sí.
Muy bien.
Pero pues lamentablemente Milei no estará. Pero sí saldrá la próxima semana en el New Yorker. A lo mejor aparecerá por acá.
¿Qué impresión le ha dejado Milei?
Bueno, preferiría que ustedes lo leyesen la semana próxima, pero
lo haremos.
Digamos que es una figura trumpiana, con todo lo que se entiende por ahí.
Sí. Usted, de hecho, que ha estado en tantos sitios, no sé si ahora donde más necesario sería en Estados Unidos para que nosotros pudiéramos entender bien qué es lo que está pasando ahí. ¿Usted lo entiende?
Sí, no, bueno. Apenas. Yo miro a mi país como un extranjero también. Es decir, estuve ahí para votar, imagínate, para que sepas. O sea, no salió mi preferido para la, o mi preferida para la votación. Entonces, tenemos un sistema obviamente en crisis y que está dejando que gente como Trump, que es un tipo desdeñoso a la democracia misma, egoísta, narcisista, todas las cosas que son obvias a cualquier persona en el mundo, llegan al fin a la cima del poder. Y ahora vamos a tener que ver qué hace durante 4 años y ver qué fibras todavía de resistencia tiene las instituciones y la gente con fibra verdaderamente democrática en Estados Unidos tienen como para hacerle frente. Uh-huh. Pero no va a ser tan fácil.
Veremos qué es lo que pasa. Decía yo que este es un libro para dar la vuelta por buena parte del mundo. Pero para entender de dónde sale la persona que lo escribe, es muy entretenido leer Aventuras de un joven vagabundo por los muelles, y especialmente para el público de aquí. Pero bueno, empiezo por el principio. Usted, según he entendido yo leyendo este relato, que digo que es muy entretenido, era un niño entre rebelde, gamberro, muy aventurero, que además nace en una familia, crece en una familia liberal, que también ve mucho mundo por la profesión del padre. 5 hermanos, 2 son adoptados, de distintas razas.
Sí.
¿Allí es donde se va cocinando un buen periodista?
No sé si soy buen periodista, pero al menos un periodista, sí. Mira, no sé si habría servido para otra cosa. Intenté varios oficios antes, ¿no? Fui guardia en cárcel, cortador de tabaco, machetero, pero bueno, en fin. Mira, mi padre era aventurero también, ¿sabes? O sea, cuando terminó colegio, se fue, quería ser marinero en el sur Pacífico, y lo fue. Durante 4 años anduvo en Polinesia, en cayucos, con pintado y todo eso, y sucede que estuve en Pearl Harbor cuando atacaron los japoneses, y pasó otros 4 años en la guerra en el Pacífico. Recién se va a la universidad a los 27 años, mi madre se casa con él, ella de digamos estirpe literaria, y se van a Trinidad y Tobago y luego a Haití, donde nace mi hermana mayor. Es decir, o sea, a mí me conciben en El Salvador, después de Haití. Y entonces, y así, ya la aventura como tal, el nomadismo, estaba bien, sí, en el ADN familiar. Entonces, no podían decir mucho cuando yo me decidí a hacer las cosas a mi manera. Trataron de contenerme o satisfacerme con experiencias más seguras, y lo único que hacían esas experiencias era alimentarme más el gusto de hacer una cosa inclusive más extremo, ¿me entiendes?
Sí.
Así que de eso se trata un poco mi aventura, que terminé en Canarias.
Sí,
¿no?
Porque usted
rumbo
usted,
a Togo.
Usted quería ir a Togo y se pasa casi 4 meses en Canarias, pero diría casi como un vagabundo.
Sí, sí. Vivía en las muelles, en las redes de los pescadores.
4 meses tan duros en Las Palmas, en las Canarias. ¿Le dejaron buen recuerdo de España?
Bueno, aprendí bastante español callejero, ¿no?
Eso eran los 70, ¿no? Los años 70.
Sí, 70. Franco todavía estaba vivo. Ajá. Estaba moribundo. Era la época en que Marruecos y España se agarraron por justo antes de la Marcha Verde y todo eso. Era así, era una época severa todavía en España, aunque aquí lo recuerdan como la dicta blanda, la Guardia Civil tenía mucho poder y eran muy prepotentes. Uh-huh. Es lo que más recuerdo, que uno tenía un poco de miedo de las estructuras policíacas, gubernamentales de España. Eran hostiles, ¿no? Y había una pequeña capa, un flujo de viajeros extranjeros que pasaban por España, pero intercambiaban información, ¿no? Era como, así como era Turquía en esos años. Era un país hasta cierto punto inhóspito si ibas tierra adentro. Aunque la gente española, como es famoso, eran campechana y hospitalaria. Pero digamos, el régimen todavía había creado una atmósfera de un poco de miedo, de contención y de censura. Era una España muy católica, muy vigilada, muy vigilada.
Usted luego, ya lo dejamos esto para los lectores, para que no digan que se lo explicamos todo, pero buscó la tumba de Lorca también. Es un recorrido fascinante por el mundo. Tiene usted casi, o a lo mejor ya ha entrado ya, la edad de jubilarse. Pero creo que no le veo jubilándose todavía.
No, para nada. O sea, yo no soy yo no trabajé en una fábrica de relojes como para jubilarme a cierta edad, ¿no? Yo creo que los periodistas no se jubilan, ¿no?
Ajá. Lo que sí que ha visto es cambiar bastante el oficio. Bueno, el oficio no, el oficio es el mismo, pero el ecosistema donde nos movemos con las redes, las fake news, todo esto.
Sí.
Usted ha tenido la suerte de poder trabajar para medios que le han tratado bien, en el sentido que puede publicar material que envidiamos muchos. Mm. Profundo, bien trabajado. ¿Cómo ve el mundo del periodismo?
Sí, está cada vez más precario, ¿no? Está en riesgo y tenemos populistas y autócratas que lo vilipendian, que lo minan, que lo acusan de fake news cuando en realidad son ellos, ¿no? Un Trump y Musk, ¿no? Con X, que intenta dar plataforma a la gente más ultra y en realidad arrebatar el espacio a los que son periodistas de verdad, gente sincera, gente que buscan en realidad el bienestar. Son humanistas en el mejor de los casos, la mayoría de los periodistas que conozco. No tienen partido como tal. Son gente que buscan comunicar la realidad de nuestro tiempo a los demás, con sinceridad, si no imparcialidad, con sinceridad. Y eso es algo loable. Y hay pocos otros oficios como eso. Y creo que hay que pelear para conservarlo, ¿no? No hay que regalarlo a esta gente.
Pues John Lee Anderson, a ver si se nos pega un poco de tu buen oficio. Estamos muy contentos de que nos hayas atendido hoy aquí en el Catalunya Nit.
Encantado, gracias por tenerme.
Gracias.
Catalunya Nit, amb Manel Elias.
A Universitària ja estem de Black Friday. Descobreix els fantàstics preus, fins a un 50% més econòmics que el preu recomanat. I ara, pel Black Friday, un 20% de descompte addicional. Afanya't i vine fins al 2 de desembre a qualsevol dels nostres centres. Òptica i audiologia universitària, per joves d'un a 100 anys.
Aquesta és una pintura única.
Ahà, i què val?
Molt cotitzada. És del 1931.
Mira, com el meu avi.
I nota la transició des del cubisme?
Sí, sí, que es nota.
La pinzellada és tan rebel.
Molt punky, sí.
Punky?
Me l'emporto.
Tu tranquil, que si et toquen els milions de l'euro jackpot de l'11, tens tota la vida per aprendre a gastar-te'ls. Aquest divendres, per tan sols 2 euros, pot de 120 milions i, a més, un segon premi de 25 milions d'euros. Eurojackpot de l'11, milionari forever.
11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
El dijous 28 de novembre, al matí de Catalunya Ràdio es trasllada al Museu de la Ciència i la Tècnica de Catalunya a Terrassa per celebrar els seus 40 anys.
Celebrarem els 40 anys d'història del museu amb convidats molt especials. Passejarem per descobrir alguns dels racons i les peces més impressionants. I moltes sorpreses més.
De 6 a 1, al matí de Catalunya Ràdio. Amb Ricard Ostrell.
El 28 de novembre tens una cita amb la ràdio i la ciència.
Catalunya Ràdio. Som 3CAT.
Som 3CAT.
Feia moltes setmanes que no teníem aquesta sensació i la veritat és que l'alto el foc al Líban envia un missatge d'esperança, encara que sigui petitonet, que les guerres es poden aturar
I tot i que estem parlant, recordem-ho, d'un alto el foc provisional. Però n'hi ha moltes altres arreu del món que sembla que van per llarg. Fa 30 anys, molts també estaven convençuts que la guerra anava per llarg, per exemple, a Colòmbia, a Irlanda del Nord o a Guatemala, i en canvi es van acabar després de processos de pau més o menys exitosos. És la proposta d'un nou capítol del Mapa Mundi. És la proposta d'un nou capítol del Mapa Mundi, el podcast d'actualitat internacional de Catalunya Ràdio. Colòmbia canta per la pau. Quim Olivares, bona nit.
Hola, bona nit.
Aquests processos de pau a Colòmbia, Irlanda del Nord o a Guatemala, que ara anomenava, poden servir d'ajuda per acabar els nombrosos conflictes que hi ha ara al món? No sé si poden ser una inspiració.
Bé, una inspiració sí, però de fet és difícil extreure'n conclusions aplicables a les guerres del 2024, d'aquestes que ara parlàvem fa 30 anys que van acabar-se. Hem comprovat, això sí, que a Colòmbia, Irlanda del Nord i a Guatemala, els bàndols a conflicte lluitaven a mort, com pot passar ara mateix a Ucraïna, a Gaza o al Sudan, o fins aquesta matinada al Líban. I malgrat això, els enemics allà van haver de seure plegats per acabar la guerra. Ara per ara sembla difícil que això passi a Ucraïna, a Gaza o al Sudan. Nosaltres vam tenir l'oportunitat o la sort que l'Associació Catalana per la Pau reunís a Barcelona tres excombatents per parlar de tot plegat. En el cas colombià, un element clau que ens va explicar Pastor Alape, que és exguerriller de les FARC, és que demana més valentia deixar les armes que agafar-les.
Lo más complejo es separarse de las armas porque llega en determinado momento a transformarse en una especie de fetiche que es, sin el arma no sé, está en lucha.
Sí, és interessant això que diu, fa pensar molt. De fet, quan es deixen o s'aparquen les armes, llavors no comença directament la pau, sinó sempre hi posem aquesta paraula, procés de pau, i aquest procés ja vol dir moltes coses. Quines claus s'han de donar perquè això arribi a bon port?
En primer lloc, s'ha de ser valents una altra vegada, perquè la pau s'ha de fer amb els enemics, amb aquells amb qui s'ha lluitat a mort, i per vèncer l'animositat, aquells que volies matar, t'has de seure a la mateixa taula, cal fer alguns passos previs.
Lo primero es que hay generar confianza y humanizarnos. Ver al otro como un ser humano, como un compatriota, para poder conversar. Si nos sentamos a la mesa y nos sentimos que todavía estamos en la confrontación militar, no se puede hacer ningún acuerdo de paz.
No sé si tots els processos de pau comencen de la mateixa manera o no. El que sembla fonamental, com a mínim els que ho observem una mica des de la distància, és que s'abandonin les armes.
Sí, semblaria que això és bàsic, no? Sí. Deixar les armes, però no sempre és un pas imprescindible, almenys és això el que he après. A Irlanda del Nord, Michael Calvert, amb qui vam parlar, que és exmembre de l'IRA, relativitzava la importància del desarmament per aconseguir la pau. Ell trobava més rellevant i vital tenir un bon motiu per no fer servir les armes.
If you want to use a weapon,
si vols fer servir una arma, l'acabaràs fent servir. Si no vols fer servir una arma, no importa si l'arma és allà o no. És la voluntat i una bona raó per no fer servir l'arma, d'acord?
Calvert és cap d'una organització que dona suport als expresoners de l'IRA. També deia que no es tracta de firmar els acords de pau i pensar que la feina ja s'ha acabat, ja està feta. No, 26 anys després, Ara, el 2024, encara s'asseu sovint amb els que eren els seus enemics per promocionar la pau.
Jo mateix, un exmembre de la policia i un exmembre de l'exèrcit britànic, fem xerrades amb la gent, fem feina de reconciliació entre els antics enemics perquè ja no hi ha conflicte i, per tant, intentem convèncer no només els que venen a visitar-nos, sinó també els nens de les escoles i les nostres comunitats. Aquesta és l'única manera de tirar endavant, treballar plegats quan no hi ha conflicte.
Procés, no?, que abans parlaves del procés.
Exacte.
Doncs això és un procés que no s'acaba, no?, que
sí,
continua en el temps. No?
I ara estava pensant que una cosa és que s'acabi el conflicte, com a tal, en majúscules, i després deu quedar el conflicte intern, l'interior, no? No sé si veu parlar, per exemple, del fet de matar, de quins records o remordiments tenen els excombatents una vegada s'acaba el conflicte i, en teoria, la societat està en pau.
No és una cosa fàcil de parlar, però aquest irlandès, que es va passar, de fet, 16 anys a la presó, va dir que havia reflexionat moltíssim a la presó, que ell defensava el fet d'anar a la presó perquè allà es va donar compte de moltíssimes coses. Però bé, ell, després de passar 16 anys a la presó i d'haver matat militars britànics, alguns, comentava la despersonalització de l'enemic.
Pot sonar molt fred, però t'asseguro que no és la intenció. No significaven res de res, només eren agents de l'estat britànic, i per això eren atacats com corresponia. Era l'uniforme, no era la persona. No era res personal. No hi ha un odi personal, i ho sento així de debò. Però, és clar, l'uniforme representava l'estat britànic i per això va ser atacat.
Guerrillero de Guatemala, para vencer o para morir. Y mi protesta valiente brota desde la boca de mi fusil, porque al derecho de los obreros el gorilato impone su ley. Sindicalismo que es perseguido por los gorilas en el poder.
No sé quin grau de satisfacció hi ha ara en aquests tres escenaris on hi havia hagut guerra, però suposo que qualsevol pau és millor que qualsevol guerra.
Efectivament, sí, tots estan contents que les armes ja no es facin servir. Ara bé, en el cas de Guatemala, després de 36 anys de guerra i 200.000 morts, els acords de pau del 1996 no van millorar la situació de manera immediata. Henry Morales és exmembre de la Unitat Revolucionària Nacional de Guatemala i director d'un moviment d'organitzacions indígenes per la pau.
10 anys després de la firma se tenia un índice de criminalitat mucho más grande que en pleno conflicto armado. Las condiciones sociales casi no han cambiado. En la actualidad, 80% de pobreza. Los niveles de corrupción enquistados en el Estado, y es como la lacra más grande.
Sí, sembla que estiguin encara immersos en un altre tipus de guerra. Vol dir que el malestar de fons o algun dels motius persisteixen.
Sí, clar, s'ha acabat la guerra, però no els motius de fons, no? De fet, no hi ha hagut, en el cas de Guatemala, un repartiment de la terra i de la riquesa. Així, la població indígena, el 70% dels habitants del país, amb prou feines disposa d'espais de participació i tenen assumida la cultura de la por.
Todas las estrategias de represión política, de que si participabas tu vida corría riesgo, entonces mejor te limitas, haces tu vida normal y no te metes, porque solo así vas a estar tranquilo.
De fet, per Morales, la pau plena a Guatemala no ha arribat.
Ojalá que exista la suficiente capacidad, voluntad y conciencia política para que se entienda que si esos problemas que generaron esa conflictividad no se resuelven, la paz nunca va a llegar.
Clar, ja hem dit abans que qualsevol pau és millor que qualsevol guerra, però l'altra cosa és la pau que visqui qui es consideri guanyador de la guerra i la pau que visqui qui sigui el perdedor, no? En fi, ja veus que ens quedem amb moltes ganes de més, però per sort, tenim el Mapa Mundi podcast complet. Com i quan el podem escoltar?
Doncs ja el podem escoltar a l'aplicació de Catalunya Ràdio i també a la del 3CAT.
Molt bé, moltíssimes gràcies, Quim. Vinga, d'aquí 15 dies volem més teca, eh?
Perfecte, bona nit.
Bona nit.
De poderosa motivació.
Catalunya Nit, amb Manel Elias.
Bona nit. En el sorteig de l'Eurojackpot d'ahir, la combinació guanyadora ha estat
20, 21, 28, 32, 37, sols 1, 5.
Recorda que ara amb l'Eurojackpot de l'11, tots els dimarts i divendres hi ha pots milionaris. I ja ho saps, a tots els que jugueu a l'11, ben jugat.
Ja s'acosta Nadal. Vols que fem cagar el tio junts?
Si guanyes, farem cagar el tio solidari de Catalunya Ràdio als Jardins de Pedralbes el dia 24 de desembre, al matí.
Yes, and I'll be there too.
Esclar, Jonsi, tu també hi seràs.
Aquest any a Catalunya Ràdio fem cagar el tio amb en Titó. Inscriu-te abans del 8 de desembre al web del Super 3.
Good luck, kids.
Bona sort. A veure si ens veieu.
Bye.
Adéu.
Catalunya Ràdio. Som 3CAT.
Som 3CAT.
Recta final del dimecres, li queda un quart d'hora. I amb qui l'acabarem? Amb qui l'acabarem? Des de les 10 que ens ha estat aquí escoltant atentament, i ara sí, li ha arribat l'hora d'intervenir a ell. Guillem Cardona, bona nit.
Bona nit.
A veure, hem de dir que ets músic i beatboxer i tenim moltes preguntes i et volem escoltar també, però abans la primera pregunta és obligada en aquest joc. Has après alguna cosa avui escoltant el Catalunya Nit?
Déu-n'hi-do. Home, com per no prendre alguna cosa amb tanta informació, no, durant aquestes dues hores. Sí, realment, molts cops el que penso també que, a part d'aprendre, a mi personalment em fa falta molts cops recordar-me coses, no, que a vegades òbvio perquè simplement es queden allà a la superfície o s'obliden. I parlant de tot el desastre del Dana, del preu de lloguer, de l'habitatge, de la dificultat de l'habitatge, són temes que em toquen de prop, tant generacionalment com familiarment, tota la meva família és valenciana. Llavors, sempre parlant d'aquests temes, i també sobretot quan he escoltat la Judit, que la teníem al telèfon, no? La Judit Niederman, que comentava aquest concert solidari juntament amb la Lucía Fumero, l'Andrea Motis, només em ve al cap de aquest recordatori, no? De que som una generació, la generació jove que venim ara mateix, no? Que molts cops se'ns anomena la generació de vidre, no? També suposo per l'article que hem parlat abans del TikTok, no? I aquestes coses. Doncs sempre amb totes aquestes catàstrofes simplement em recordo que principalment tots estem allà davant, sempre som una generació realment molt forta, penso que molta gent ha anat a ajudar el País Valencià, sobretot en temes culturals, som tot gent molt jove, som gent molt preparada i amb moltes ganes de lluitar i de reivindicar també els nostres drets com un dret tan bàsic com el de l'habitatge digne que crec que tothom s'hauria de mereixer, no?
I... Clar. És un dret universal, és un dret que està a l'Estatut, que està a la Constitució. Tu tens 27 anys i ets músic. Independitzar-te, per exemple, en una ciutat com Barcelona seria molt complicat o impossible.
No? Bastant impossible, si ara mateix.
Sí, no?
Sí, sí.
Bueno, tot i així, tot i que ets un dels 8 millors beatboxers del món, ho puc dir així?
Ho pots dir així.
Tu ara has estat al Japó.
Exacte, vaig tornar farà un parell de setmanes.
I primer, per la gent que ens estigui escoltant ara, pensa que tenim gent de totes les edats, hi ha gent que ja està al llit allà a punt d'anar a dormir i això. Beatbox, com expliquem què és el beatbox? I en concret el beatbox que fas tu amb una loop station d'aquestes.
Doncs això, el beatbox és la capacitat que té l'ésser humà per fer sons artístics i musicals simplement amb el nostre cos humà, no? Com podia ser... O el que sigui, no? I
això ho ha fet amb la boca, eh? O sigui, aquí no hi ha ni cap plat de vinil ni res de res.
Exacte. I això, i juntament, doncs, a dins del món del beatbox hi ha com una categoria específica, que és la categoria de loop station, que bàsicament, doncs, tu aquests sons els graves en una màquina de loops, una màquina de bucles, no? I que et va repetint els sons una i una altra vegada i tu a partir d'aquí pots anar fent composicions musicals a través d'això.
Molt bé, i es tracta d'estar entre els millors de Catalunya, després entre els millors d'Espanya i després entre els millors del món. I així és on vas tu a competir. Ara, tornat del Japó, amb aquesta competició que n'hi havia 8, guanyar no vam arribar a guanyar,
Ens vam quedar a la primera batalla, ens van fer fora la primera de canto,
bueno, però
ja simplement estar allà ja era, era un lujazo. Primera vegada competint a nivell mundial, llavors una experiència molt, molt bona.
Fes ja un dels 8 millors programes de ràdio del món. O sigui, imagina't.
Home, bueno, a poc a poc, eh?
Sí, ja veurem. Espero que no hi hagi un jurat que controli això mai, però en fi. Doncs bé, per entendre-ho millor, podem fer una petita demostració del que has portat al Japó, val? Aleshores, aquí, oients, tinc el Guillem Cardona. Només ell i la seva veu i el seu cos, i una mena de, bueno, el que n'hi diu una loop station, que us heu d'imaginar un aparell negre amb una sèrie de volums i rodonetes. I, Guillem, quan vulguis.
Nobody wants to feel alone. Now you can sing with me this song. Nobody wants to feel alone. Now you can sing with me this song.
Obro la porta, tanco la closca, ja hi tornem a ser. Un nou dia començant, no vull sortir al carrer. Tanco els ulls, somric i em dic, no tinguis por, marrec. Obro els ulls, somrius i em dius que tot anirà bé. Si és que és veritat, quan ets amb mi, no em cal per res més. Malles, música i solet, tot és tan magnífic. No cal pensar tota l'estona en vas i en aquell tren. No cal pensar tota l'estona per seguir creixent. I quan et veig els ulls brillar, recordo el realment important. I quan et veig els ulls brillar, ja em dius, nobody wants to feel alone. Now you can sing with me this song. Nobody wants to feel alone. Now you can sing with me this song. Nobody wants.
Gràcies, Catalunya Nit. I aquí s'acaba Nobody. Espero que us acompanyi.
Molt, 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 molt espectacular, eh? Clar, repeteixo, tot el que heu sentit, també la base sonora de sota, els ritmes, primer han sorgit de la seva veu, que les envia la màquina aquesta i les distorsiona, fa el que sigui. Tot el que hem sentit aquí té l'origen en la teva veu.
Tot, tot, tot. A la veu i aquesta maquineta màgica.
Increïble, increïble. Bé, això és la teva faceta de beatboxer, però tu tens una formació de música clàssica.
Exacte, sí, vaig estudiar aquí a l'ESMUC, aquí a Barcelona, durant 4 anys, trompeta clàssica.
El Guillem Cardona és de Berga, 27 anys, i com l'hem sentit, beatboxer dels millors del món, i ara aquesta formació de trompetista clàssic l'heu transformat també en un grup, Camp Brass.
Camp Brass Quintet, exacte.
És un quintet de metalls que això sona d'aquesta altra manera. Això sí que hi ha trompeta i coses de metall, eh? Això no és la seva boca. Això com ho hem de definir? Música clàssica contemporània? Música clàssica de quin estil? Com ens ho descriuries? Bueno, m'agrada molt com sona, per cert.
Sí, moltes
molt.
Gràcies.
Molt.
No, amb el quintet ens vam formar aquí a l'ESMUC juntament, i d'un cop acabada la carrera junts vam decidir anar a estudiar junts a Suïssa, no? És un projecte que s'ha estat coent a foc lent els últims anys i el denominaríem, no?, principalment música clàssica, contemporània, no? Aquesta peça justament és una mica més contemporània d'un compositor suís molt reconegut allà, que es diu Dieter Amann, És la peça que posa nom al disc, no? Developments, principalment.
Molt xula. Té, no sé si va una mica cap al jazz o no, però el que m'imagino és banda sonora aquí d'una pel·li d'intriga, eh? Un suspens.
Per què no? No? És, sí, justament aquesta peça és una peça molt... És de les primeres peces que va escriure ell i és un compositor que ve del jazz, tot i que escrigui música molt contemporània, no? I té... Dins la peça té moments rítmics molt jazzeros, que més endavant sonen.
Sí, no sé si això ho porteu també en concert a les sales de diversos llocs.
Sí, durant els últims anys hem tocat a diverses sales de diferents països europeus, com bueno, a Alemanya, arreu de Suïssa, fins i tot a Eslovàquia, arreu d'Espanya, per aquí a Catalunya també... I pròximament també ens podreu sentir ara la setmana que ve a Mallorca presentant justament aquest disc, el desembre al Canà, el febrer a l'Auditori de Barcelona, a la Sala 1, juntament amb la Banda Municipal de Barcelona. I, bueno, i més informació a la nostra pàgina web.
Quina és? Recorda-la.
És cambresquintet.cat.
Que bé. M'agrada molt aquesta idea, és a dir, amb la gent que coincidiu als estudis, a l'ESMUC, i decidiu allò emprendre camí junts.
Sí, sí, bueno, principalment vam... allà a l'ESMUC estem obligats a complir un seguit de crèdits, no? I un d'aquests crèdits eren la signatura de música de cambra, que es diu, aquest tipus d'agrupació, i vam dir, home, ja que hem d'estar un any veient-nos les cares, doncs qui més que no, que siguem bons amics, no? Triar el grup i que siguem cinc amics, no? Que tinguem una bona cohesió com a grup, no? I simplement això, durant la tercera carrera ens vam decidir juntar i a partir d'allà va començar una mica com amb la conya, no? Simplement... assajàvem i l'excusa d'assajar era després anar al bar a fer una cerveseta o el que sigui, no? I passar una bona estona. I la cosa que ha anat més en sèrio, fins i tot que ens ha portat a l'estranger junts, vull dir, no ens haguéssim imaginat mai, jo crec, en aquell moment.
Clar, que bé. No sé si, per exemple, els 8 Big Boxers que veu coincidir al Japó, si també tenen una formació de música clàssica o si aquesta faceta teva és una mica extraordinària en aquest món.
La majoria no tenen... És molt curiós perquè la majoria no tenen coneixements musicals teòrics, la majoria de beatboxers. Són gent que ve més del món underground, no? Més sí. d'un altre lloc social, no? Diferent. Però també cada cop es va... Com que és un món molt curiós, no? Justament el beatbox i realment molt possible, amb moltes possibilitats. Jo també penso que dins de l'àmbit de la música clàssica, la música del jazz i altres àmbits, doncs cada cop va venint músics més curiosos, no? Vas trobant músics curiosos que tant que venen del jazz com venen de la música clàssica, fins i tot, o cantants que volen explorar més la veu.
T'ajuda els coneixements que tens musicals a l'hora de fer beatbox o no té res a veure?
A l'hora de fer beatbox, poder tècnicament fer beatbox, sí, bueno, la trompeta ajudant, no?, en tenir una bona musculatura facial, no?, i en potenciar els sons, però sobretot ajuda en el tema de composició, no?, en el tema de composició, de quan tens uns coneixements teòrics de la música és molt més fàcil desenvolupar-la, no?, i també, sincerament, la música clàssica té moltes harmonies curioses que molts cops no s'apliquen a la música més moderna i quan les extrus d'allà i les portes més cap a la moderna passen coses divertides.
Molt bé, ha sonat tot el que hem sentit aquí que ha portat el nom avui de Guillem Cardona, ha sonat molt bé. Ens queden, 2 minuts i mig perquè acabi el dia i ho fem sempre amb una cançó, així que et convido a quedar-t'hi, però aquests que sentiràs ara sí que necessiten instruments i totes aquestes coses. Moltíssimes gràcies, Guillem, per haver passat
gràcies, per
Catalunya Nit.
Bona nit.
I la finestra amb flors, la cala fosca i la imatge bella.
Avui n'hem parlat, aquest concert solidari de divendres que ajuntarà Estopa, Serrat, Judit Nederman i altres, però que també Estopa i Serrat coincideixen en aquesta cançó. És cantada per Estopa, però un tema de Serrat, que és una de les que podreu trobar al disc de La Marató aquest cap de setmana als quioscos de tot Catalunya. Acabem, com sempre, cedint l'última paraula a algú que avui hagi tingut un gran dia. No ens agrada tenir l'última paraula i ens agrada pensar que les bones notícies també s'encomanen. Fins demà a les 10.
Hola, bona nit. Soy el Mariano, fundador y CEO de Las Moons. Hoy es un gran día para nosotros porque cumplimos 11 años y queremos festejarlos con todos nuestros clientes de Barcelona, España y del resto de Europa. Llevamos 11 años tratando de hacer que las empanadas se conviertan en una opción dentro del estómago de los consumidores en Europa, empezando por Barcelona. Nos gusta probar cosas nuevas y meter dentro de empanadas recetas tan locas como desde, no sé, setas con camembert, un cheesecake, o incluso recetas de Nando Jubain, un chef con estrella Michelin que seguro todos conocéis. Bona nit y merci por aquesta oportunitat.